Ara falten 2 minuts per arribar al punt d'un quart d'11 del matí. Parlarem de prehistòria. Fa ben bé un mes es va presentar al grup d'estudis sitgetans el resultat del Premi Carbonell i Gené del 2007. Es tracta d'un treball realitzat per un sitgetà, Edgar Camarós, titulat Neandertals a Sitges, i bé, i explica, doncs, tot el que es pot trobar, que sembla ser que és bastant, si excavem una miqueta a sota les nostres arrels. Més que explicar-ho jo, millor que ho expliqui ell. Edgar Camarós, bon dia.
Bon dia.
Neandertals a Sitges és... què és? És un estudi?
És un estudi, és una mica una compilació de tots aquells treballs que s'han fet a la Cova del Gegant, que es porten realitzant des del 1975, en Villalta, després en Vinyes, i per últim el 1998, quan es van cedir les restes que havia trobat en mossèn Casanovas a l'Arxiu Municipal de Sitges, i posteriorment, després 2 anys, en Joan Daura i la Montse Sans van trobar aquesta mandíbula de Neandertal. O sigui, és una mica un repàs a la història d'aquesta cova sitgetana, on s'han trobat unes restes molt, molt importants per l'arqueologia.
És a dir, que l'estudi et centres bàsicament a la cova.
Em centro bàsicament a la cova, el que passa que faig una introducció també en el context ambiental, en quin tipus d'animals prehistòrics hi havia al voltant d'aquesta cova, i també una petita introducció en com eren i qui eren aquests neandertals que vivien a la cova del gegant.
Perquè els oients ens situïn, l'Edgar és arqueòleg.
Sí.
Segons ens has comentat, treballes a l'Autònom ara mateix.
Al laboratori d'arqueologia. La meva especialitat concreta és treballar amb restes d'animals prehistòrics.
Que us en arriben moltes allà a l'Autònom.
Ens en arriben més del que en podem assumir.
Vaja.
Moltíssimes, sí.
Deu ser com apassionant, és allò... L'arqueòleg és allò del salacot o no?
No és tant com es pensa la gent. La feina de camp potser no arriba al 10%, la resta del 90% és treball de laboratori, però sí que és apassionant en certa manera, i has de tenir una certa vocació, perquè és un treball molt constant, a vegades molt desesperant, i s'ha de tenir també molta paciència.
Paciència, no?
Sobretot.
Allò d'anar barallant amb les pedres.
Amb les pedres, amb la sorra, amb el sediment, anar excavant fins a trobar allò que ens interessa.
Clar, perquè tots tenim una miqueta la imatge de l'arqueòleg, allò l'Eudald Carbonell i a Tapuerca, no?
Exacte.
Potser, a veure, deu haver fet molt de bé, no?, a la vostra...
Ha fet molt de bé i també ha fet molt de mal en algun aspecte, perquè, clar, la gent, per exemple, quan nosaltres vivim de les subvencions, no som un sector que generi diners per si sol. Aleshores, ha fet mal en el sentit que, clar, la gent ens demanda allò que dona Tapuerca. I que nosaltres, per exemple, moltes vegades no ho podem oferir. I la gent es pensa potser que estem treballant en una cosa molt menys interessant.
D'acord.
I ha fet mal en aquest sentit.
Ara, el que hi ha a Tapuerca és un cas únic al món.
És un cas únic al món. El que passa que no... És l'únic de moment. Si s'excavés més, se n'han de trobar, per suposat, moltes més coses a la península Ibèrica, per exemple.
I si ens restringim més a Sitges, si comencéssim a aixecar, trobaríem molta cosa?
Trobaríem moltíssima cosa. De fet, els Colls de Miralpés, que és on està situada la cova del gegant, des del meu punt de vista, és una zona que jo em dic de risc arqueològic. És a dir, allà hi ha d'haver molts jaciments. Se n'han trobat no només la cova del gegant, sinó que en Josep Miret, als anys 80, va excavar un jaciment molt a prop de Sant Pere de Ribes, al costat de la Riera, i llavors traça una línia recta perfecta entre el que és la cova del gegant, la costa, i l'interior a Sant Pere de Ribes, i per tant, tota aquella zona, si l'anem aixecant, segurament se'n trobarà moltíssima cosa.
De quina època estem parlant?
Això estem parlant del Paleolític Mitjà, que és entre fa 250.000 anys i 40.000 anys.
I com era, diguem, el paisatge d'aquesta zona on, doncs, després s'han quedat aquests sediments?
Era molt diferent, completament diferent. fa aquesta època, fa, per exemple, 100.000, 40.000 anys, ens situem en plena glaciació del Wurm, que és l'última glaciació que pateix la Terra. Aleshores estem parlant que tota la zona de Sitges, tot el massís, estava cobert de neu. Feia molt més fred i a la zona que hi ha les coves de Mira el Peix s'hi extenia una plana de 120 metres. Per tant, hi havia tota una pradera per on circulaven els animals i per on aquestes persones, els neandertals, s'amagaven a les coves i podien accedir a aquest recurs animal per caçar-lo i menjar-lo.
El mar estava on està ara?
No, estava a 120 metres més enllà. Exacte, teníem més platja de la que tenim ara.
D'acord. Per tant, això, clar, canviava molt les condicions, el temps, el clima, la neu, el fet de que el mar no estés en el mateix punt, i exacte, probablement la vegetació també devia ser molt diferent.
La vegetació era molt diferent, vull dir, ara el Garraf és bastant sec, per dir-ho d'alguna manera, però estem parlant que en aquella època hi havia un bosc caducifoli molt important.
D'acord, seria un paisatge, podríem dir, més el que ara entendríem com nord-europeu, no?
Nord-europeu, sí, seria, ens hauríem d'imaginar Sitges d'aquesta manera i amb una pradera davant de les nostres platges molt gran.
I amb què convivien els nostres rabesavis?
Rabesavis. Doncs convivien amb un ambient bastant hostil, no només pel fred, no només perquè escassejava el menjar, sinó també perquè hi havia una sèrie d'animals, com podien ser el tigre dientes de sable, aquest que tenim tots al cap, aquest tigre amb uns ullals molt prominents, el mamut, un animal, l'antecessor de l'elefant, en certa manera, que era molt pelut, amb uns ullals molt grans, i després també amb l'os de les cavernes, les hienes, molt més grans que l'actual. Els neandertals no només estaven exposats a aquests perills, sinó que també compartien la cova del gegant amb ells, perquè s'han trobat restes, per exemple, de dents de llet de hiena, i això vol dir que una vegada ocupaven la cova els animals prehistòrics, se n'anaven, l'ocupaven els neandertals, i així durant segles.
D'acord. Hem d'entendre, per tant, que, per exemple, mamuts o tigres d'aquests dels dientes de sable que has comentat, també estaven tots per aquesta zona o tenien distribucions geogràfiques més puntuals?
No, estaven per aquesta zona. Vivien pel massís del Garraf i per exemple, els tigres, les hienes, els lleons de les cavernes o els ossos, utilitzaven les coves, tant podia ser la cova del gegant o com altres que segurament avui en dia estan tapades.
El tema de l'estudi dels avantpassats de l'Homo sapiens és un tema controvertit i encara està en plena efervescència sobre exactament d'on venim, però els neandertals són antecessors nostres?
Que són antecessors nostres, això se sap segur que no. Tenim un avantpassat comú, que és l'Homo heidelbergensis, del qual en surt l'Homo sapiens i l'Homo de Neandertal. Si els grans simis són els nostres cosins, l'Homo de Neandertal és el nostre germà. Què passa? Fa 40.000 anys va desaparèixer. No sabem si per causes climàtiques, pel fet que estava adaptat al fred, no sabem si perquè nosaltres, els Homo sapiens, vam forçar aquesta desaparició, o també existeix la possibilitat que l'haguem assimilat, que hi hagi hagut un intercanvi genètic i que nosaltres siguem ells i ells siguin nosaltres. Però això és un tema que és un debat molt puntent al món de la paleoantropologia. O sigui, com van acabar i realment nosaltres què tenim de neandertals?
D'acord, és a dir, que hi ha diverses hipòtesis i a partir d'aquí, doncs, a mesura que es van trobant noves proves, exacte, podríem dir, les hipòtesis es van refinant.
Es van refinant, però no tant, perquè estem parlant que de restes de neandertal en el món n'hi ha molt poques, o sigui, cabrien en aquesta sala que és molt petita.
Caram.
O sigui que realment les hipòtesis que se'n generen estan fetes sobre una base de dades molt escassa. I aleshores el ventall és molt gran de possibilitats, perquè no tenim unes dades per dir va passar això concretament. Per això és molt important que a Sitges tenim una resta de neandertal que, per exemple, a Catalunya només n'hi ha dues més, a Serinyà i a Banyoles, i ara a Sitges també.
La famosa mandíbula.
La famosa mandíbula, exacte. Per això és tan important aquesta cova des del punt de vista de l'estudi dels nostres avantpassats.
Com és que hem trobat neandertals i no sapiens, per exemple?
Casualitat. Pot ser perfectament que si n'hi haguessin futures excavacions es trobessin sapiens, com podria ser també que es trobessin més restes de neandertal. Però és important el fet que ens està indicant que en aquesta zona hi vivien neandertals. Aleshores seria interessant, molt interessant trobar un altre jaciment on trobéssim restes de sàpiens. Potser aquí seria el quid de la qüestió, ens estaria indicant que en la mateixa zona hi vivien sàpiens i neandertals.
D'acord, perquè això sí que no s'ha trobat.
No s'ha trobat, no.
És curiós, això.
S'han trobat jaciments, amb restes d'eines de pedra, restes d'animals que han estat processats per ells per menjar, però no s'han trobat restes humanes. Això és el que busquem en arqueologia desesperadament, perquè n'hi ha molt poques de restes humanes tan antigues. Estem parlant de matèria orgànica que no es conserva molt bé en el sediment. Per tant, és fantàstic que aquí a la cova del gegant s'hagi conservat.
Perquè es conservi s'han de donar una sèrie de circumstàncies, suposo.
Exacte. Per exemple, l'acidesa del sòl és molt important per la conservació dels ossos. Els ossos es veuen afectats per aquesta acidesa, pels moviments de la terra, i acaben o esmicolant-se o desfent-se. Per això s'han de donar condicions com, per exemple, una cova.
D'acord. Això, tinc tota la impressió que és com una mena de puzzle enorme, gegant.
Exacte.
I aleshores s'han d'anar buscant les peces. El que passa és que hi ha una peça aquí i una altra peça a Burgos.
Exacte, hi ha una peça a Burgos, que hi ha una peça aquí, i a poc a poc es van posant aquestes peces que ens van delineant el que podria ser la nostra evolució. O sigui, a Tapuerca tenen el que en diuen l'homo antecessor, que se suposa que és l'antecessor de l'homo sapiens i l'homo neandertal, segons ells. En un altre lloc tenim l'homo heidelbergensis, que se suposa que és el mateix antecessor. A poc a poc es va delineant una...
És a dir, a partir d'una peça... Es posa, i ho estic entenent així, a partir d'una peça es posa un nom.
Exacte.
I aleshores ja tenim una branca nova.
Ja tenim una branca nova, exacte.
Clar, i aleshores tenim una petita peça d'un puzzle enorme, que no només és un puzzle de dues dimensions, sinó que seria de quatre, perquè hi ha una dimensió temporal...
Enorme.
Enorme, enorme. També.
I a més, tothom vol posar un nom.
Correcte.
Això és molt important. Tothom vol posar un nom, tothom vol donar a conèixer el seu jaciment. Per tant, aquí ja entrem també...
No tindríem un Homo suburensis?
A mi m'agradaria molt posar-li un nom a alguna resta paleoantropològica trobada aquí a Sitges.
De moment no.
De moment no. També tenim un neandertal.
És a dir, un neandertal... El neandertal d'on surt aquesta... Perquè, clar, que això és una branca general, no? El neandertal,
exacte,
de la qual, doncs, el heidelbergensis, em sembla que m'has dit...
No, primer és el heidelbergensis.
Correcte.
I després en surt el neandertal.
D'acord.
Exacte, i al mateix temps...
Petita lliçó d'arqueologia, no?
És aquell arbre que tots hem estudiat a l'escola, però que ha canviat. O sigui...
Anava a dir, quan el vam estudiar, exacte, a l'escola era molt més simple.
Exacte, hi ha un exercici fantàstic, és agafar tots els llibres d'escola que tenim, potser de germans, de fills, de cosins, i comparar-los amb els que hem estudiat nosaltres. Aquest arbre canvia totalment, no té res a veure.
Això demostra que encara que s'estudien coses de fa 40 i 240.000 anys, és una especialitat molt viva.
Exacte, molt viva i molt dinàmica, canvia constantment, està en constant debat. I hi ha gent molt escèptica, hi ha gent molt convençuda amb el que estudia, i n'hi ha d'altres que intenten, doncs, allò, posar un puzzle tranquil·lament.
Aquest neandertal que es va trobar a la cova...
Aquesta?
Aquesta, Adrià, caram, anem restringint més. Aquesta neandertal que es va trobar a la cova del gegant tenia eines?
Tenia eines, exacte, eines de sílex, que utilitzava a moda de ganivet, a moda de raspadores per treballar la pell, per treballar el cuir, i també eines personals potser per la defensa respecte a altres animals. O sigui, tot el que avui tenim, coberteria, llapissos per gravar el que sigui sobre diverses matèries, ells ho confeccionaven en eines de pedra, amb sílex.
D'acord. Evidentment no coneixien ni l'escriptura ni
no.
cosa de la història, per entendre'ns.
Exacte.
Però doncs tenien tot de materials per fer-se la vida més fàcil.
Per fer-se la vida més fàcil, i en certa manera la seva supervivència tampoc necessitava de res més. O sigui, amb les eines de sílex, per exemple, eines 2 també, ja sobrevivien perfectament amb aquest medi.
No conreaven, oi?
No, no, no. Això arriba després en el Neolític, es fa 10.000 anys. O sigui, hi ha un lapse de 30.000 anys entre els neandertals i quan els humans, els homo sapiens, no els neandertals, ens posem a cultivar.
D'acord. Ah, els neandertals sempre van ser recol·lectors, això sí? Suposo?
Caçadors-recol·lectors.
D'acord.
De fet, tampoc hi ha cap evidència que hagin deixat manifestacions artístiques. Sí que han deixat algun tipus de penjolls, ornaments personals, però sembla ser que l'evidència artística, aquesta necessitat de plasmar l'art, sembla ser que només és una necessitat de l'homo sapiens, de nosaltres.
Quan es trenca la branca dels neandertals?
Fa 40.000 anys, encara que a la península ibèrica, a l'estret de Gibraltar, hi van sobreviure fins fa 28.000 anys.
Caram.
A partir d'aquí ja no se'n troben.
Ja no se'n troben més, és a dir que per raons desconegudes acaben desapareixent, o acaben sent superats o acaben sent absorbits.
Exacte.
Pels sàpiens, això sí. Exacte. Que no ho sabem.
Les tres possibilitats estan obertes de moment. Sempre hi ha investigadors que tenim una posició potser no molt sòlida, però tots ens agrada més una idea o l'altra.
De tota manera, quan estem parlant d'aquestes magnituds temporals, la cosa, clar, parlem de 28.000 anys, com parlem de 40.000 anys, clar, tenint en compte que els romans eren fa 2.000 només.
Clar.
És a dir, que la cosa...
Clar, la gent que treballem amb aquesta disciplina, treballem amb una escala temporal geològica. Que vol dir que treballem amb milers d'anys, per exemple, donem datacions fa 30.000 anys, però després donem un lapse que pot ser 30.000 anys, 2.000 amunt, 2.000 avall.
D'acord.
Que 2.000 anys ja ens situa en els romans. Molt
correcte.
Diferent.
Perquè això també és una cosa curiosa, és a dir que, clar, quan estem parlant d'això, de 240.000 anys, un es pot fer una miqueta la idea de què estem parlant? És a dir, sobretot a l'hora d'estudiar...
És molt difícil fer-se la idea de, per exemple, quantes generacions hi hauríem viscut en aquests 240.000 anys, si, per exemple, en 50 anys hi podem viure fins a 4 generacions. És molt complicat. El que passa que hem d'entendre que es tracta d'un període en el qual no hi van haver canvis tan ràpids com els que estem visquent ara. Des del 10.000, des de fa 10.000 anys fins al 2009 que estem ara, la successió de canvis ha sigut molt ràpida. En canvi, en aquests períodes dels que parlem, els canvis han estat molt més lents, molt més graduals. Hi ha hagut etapes, moments, en els quals gairebé no n'hi ha hagut, per exemple.
És a dir, estem parlant de petites comunitats, perquè vivien com a petites comunitats?
Exacte. El seu tipus d'economia, que era la caça i la recol·lecció, no permetia, per exemple, que aquests grups superessin un nombre de 40 persones. O sigui, amb 40 persones el tipus d'economia que tenien s'hagués col·lapsat.
D'acord. Això una, no tenien excessiva relació amb altres col·lectius similars?
No, al contrari, necessitaven d'aquesta relació, perquè al ser un grup no més gran de 40 persones, aleshores s'hagués donat situacions de un germà hagués hagut de reproduir-se amb una germana i això comporta que, per exemple, la supervivència no sigui tan assegurada. Aleshores, aquests grups de caçadors-recol·lectors, el que feien molt segurament, que és el que fan, per exemple, els indis caçadors-recol·lectors de Nord-Amèrica, els indis de Terra del Foc, o els grups caçadors-recol·lectors de l'Àfrica, és reunions anuals. Llavors, en aquestes reunions anuals, tant es poden intercanviar coneixements, com es poden intercanviar eines, com es poden intercanviar persones.
D'acord, s'estableixen relacions i aleshores, diguem, d'una tribu es passa a una altra tribu.
Exacte.
I d'aquesta manera doncs, es pot perpetuar l'espècie.
Exacte.
N'hi havia molts, per tant, de grups d'aquests, perquè tampoc la capacitat de desplaçament d'aquests avis nostres, o no avis, però bé, aquests cosins, clar, seria limitada.
No tan limitada com ens pensem. De fet, al nord de la península ibèrica trobem restes d'una pedrera que està situada al sud de França i la trobem a Astúries, que vol dir que aquests grups no només es desplaçaven, sinó que es desplaçaven a distàncies molt grans, més del que nosaltres ens pensem.
Malgrat el fred.
Clar, aquesta gent s'havia adaptat al fred, als neandertals. Tenien un cos molt més robust, tenien un nas molt més gran, per exemple, que els feia mantenir la calor, i moltes vegades els representen amb molt més pèl que nosaltres. Això no ho podem saber perquè el pèl no es conserva en els jaciments, però sembla ser que sí, que estaven adaptats al fred.
D'acord, perquè, clar, evidentment, si no s'havien de tapar.
També es tapaven. Sí,
és a dir, que d'alguna manera s'havia de lluitar contra aquest fred que feia.
Exacte, sí. No només amb adaptacions des del punt de vista biològiques de l'espècie, com a neandertal, sinó també com a societat vivien en coves per resguardar-se del fred. No només això, sinó que realitzaven abrics, abrics els realitzaven doncs, amb aquestes eines que t'he dit per treballar la pell i s'abrigaven com nosaltres.
De fet, tots ho hem llegit, els sàpiens hem perdut el pèl a través de, doncs, de mutacions genètiques que han tingut lloc a mesura que el deixàvem de necessitar, a mesura que ens abrigàvem.
Exacte, no va ser tan així, sinó no va ser a mesura de que una persona s'abriga va perdre el pèl, sinó que a mesura que ja no el necessitàvem, perquè potser la climatologia es tornava més càlida, on ens desplaçàvem d'un lloc a l'altre, vam anar perdent aquestes característiques que bé serveixen per un lloc, però en un altre ja no.
Us heu preguntat, pregunto, per què a la cova del gegant i no a la plana d'aquí Sitges?
És que la cova del gegant és un lloc excel·lent, no només per viure-hi, i toca el sol tot el dia, i això és molt important en una època de glaciació, sinó també per aquesta pradera que hi havia davant. Clar, el mar, a l'estar més enretirat, s'obria tota aquesta extensió de terra per on els grans herbívors hi circulaven. Que no ens imaginem un mamut o cavalls o el que seria l'urc, que és l'antecessor del toro, no ens l'imaginem atravessant pel massís del Garraf. No són animals que es desplacen per un medi escarpat. Aleshores, ho feien per aquesta planícia que quedava just davant de la cova. Clar, pels neandertals era excel·lent, perquè hi veien la circulació d'aquests animals i aleshores hi podien accedir quan els veien per caçar-los i menjar-se'ls.
Caçaven de manera col·lectiva?
Sembla que sí. Sembla que caçaven de manera col·lectiva perquè és molt difícil caçar un mamut sol. I no només de manera col·lectiva, sinó amb estratègies bastant elaborades.
D'acord. És a dir, que es posaven tots d'acord i feien... Això vol dir, per establir una estratègia elaborada, s'ha de tenir un tipus de llenguatge?
Exacte. El tipus de llenguatge no el sabem. Sí que se sap, i això és un descobriment de fa relativament poc, que s'ha estudiat la laringe i s'ha estudiat més concretament l'osioides, que segons la morfologia d'aquest os, segons la forma d'aquesta resta arqueològica, sembla ser que era molt semblant a la nostra. Per tant, no vol dir que parlessin, però sí que vol dir que tenien la capacitat de parlar. Que en fessin ús o no, això ja és un altre tema, però almenys en tenien la capacitat. I pel tipus de restes, pel tipus de societat en el qual vivia el Neandertal, vaja, jo m'hi jugaria el que sigui, m'hi jugaria una mà a que aquesta gent parlava.
El cervell era una mica més petit, no?
El cervell era més gran.
Més gran?
Era més gran.
Clar, I el feien servir.
Exacte, això trenca una mica amb els esquemes de l'evolució, no? Allò, cervell més petit, societat menys complexa, i es va passant del cervell petit al cervell gran i nosaltres ens situem a dalt de tot de la piràmide.
Això és Darwin pur.
Exacte. Però sembla que no, els neandertals tenien una capacitat craniana molt més gran que la dels humans. Què ens indica això? Que potser la capacitat craniana no està definint tant com és una societat o no. El cervell era més gran.
A partir d'aquí es pot especular molt i tot el que deuen haver són hipòtesis, especulacions.
Hipòtesis, exacte. Que nosaltres treballem amb restes arqueològiques. En el cas del cervell treballem amb el crani. Treballem amb l'empremta que deixa el crani.
Clar.
El cervell, perdó. Però no tenim el cervell. Que a partir d'aquí, aquí ja se'ns escapa de les nostres mans i només podem fer més que... Clar, hipòtesis.
Perquè això és una obvietat, l'únic que es conserva són els ossos.
L'únic que es conserva són els ossos i les restes materials que feien.
Que s'utilitzessin en funció de com s'han trobat, en funció de si estan posats d'una manera o d'una altra, doncs es poden generar més especulacions, a més del que ens pugui determinar el mateix os. Encara es fa allò del carboni 14, allò que hem vist en els documentals.
Sí. Molt, molt important el carboni 14. Per exemple, en aquesta cova de Sitges no s'ha pogut fer. Per què? Perquè no ha conservat la matèria orgànica necessària, que és el col·làgen, que és des d'on nosaltres extraiem el carboni 14. Al no haver-se conservat, no hem pogut realitzar el carboni 14. I com s'ha datat aquesta mandíbula? Doncs per associació amb les restes de fauna. Però quina datació té aquesta mandíbula? Aquí és el que parlàvem abans. Entre 100.000 i 40.000 anys.
És a dir, que hi hauria aquí un decalatge enorme de 60.000 anys, no?
De 60.000 anys. Però ojo, que en arqueologia no és gaire. En arqueologia no és gaire. O sigui, tenim bastant acurat aquest neandertal.
Quins anys tens? Mira, entre 40.000 i 60.000. Clar, és que pensat així, home, la cosa es fa enorme.
Es fa enorme.
És a dir, que es donen casos que les restes que es troben no contenen carboni.
Exacte, i per tant i no es poden datar. Però també es donen casos, que també és el cas de la mandíbula de Sitges, que és que es troben descontextualitzades. Què vol dir? Que no l'hem excavat els arqueòlegs, que no l'hem trobat en el sediment, en la posició original, que és el que ens dona realment la informació, que aquesta cova, aquesta mandíbula, va ser trobada a l'arxiu de Sitges, amb associació amb altra fauna, que és com l'hem pogut datar. Però si aquesta mandíbula l'haguéssim excavat allà mateix, ens hagués donat molta més informació, per tant, hem perdut dades.
Malauradament, no hi ha notes en el seu dia de com es va trobar.
No. Tota l'arqueologia en aquella època la realitzaven afeccionats i era d'una altra manera, no era tan disciplinar, tan científica com ara, i, òbviament, es perdien dades.
És el que hem dit, és a dir, per acabar de fer el puzzle, no només hem de tenir la peça en si, sinó, diguem, tot el que envolta la peça, el background en el qual es troba la peça, que és el que acaba de donar la informació en aquest petit fil del puzzle enorme que tenim.
La peça en si no ens dona cap informació, sinó que és situada en el seu context arqueològic, la que ens dona la solució, la que ens dona les respostes, les dades.
Estic entenent que cada nova troballa afegeix un element més que serveix per reformular les hipòtesis, i en alguns casos, m'imagino que deuen haver troballes que deuen desmuntar completament el que se sap fins al moment o que semblen que no tinguin continuïtat.
Exacte. Atapuerca mateix és un exemple.
Vaja.
Sempre acabem parlant de Atapuerca. Jaciment molt ben excavat i amb unes restes sí que són bastant excepcionals. Però, per exemple, després en tenim un altre jaciment a Orce, que sembla que tenen restes de fa 1,8 milions d'anys.
El famós hombre de Orce.
El famós hombre de Orce, que tothom n'ha sentit a parlar.
Sona, no?
Exacte. Què ens estaria dient si s'acceptessin que aquelles restes pertanyen a un homínid? Ens estaria dient, potser, que la migració, la sortida d'Àfrica, potser no es va donar des de, per exemple, Israel, com moltes vegades s'ha dit, sinó que s'hauria donat des de l'estret de Gibraltar. Que aleshores, per exemple, la península Ibèrica serien les portes, les columnes d'Hèrcules, l'entrada des de la qual els homínids entrarien a Europa. I és aquí des de on s'evoluciona cap a l'espècie Neandertal, per exemple.
Perquè la teoria, a veure, el naixement de l'espècie humana estaria situat al centre d'Àfrica, perquè ens entenguem.
Exacte, tot el que la zona del Rif.
I la teoria, que són aquells famosos mapes de les fletxetes, ens enviarien cap a Mesopotàmia, per entendre'ns, no?
Ens enviarien cap a la zona d'Israel.
D'acord, és a dir, cap al Pròxim Orient.
Exacte, amb una fletxeta cap aquí. Si s'accepta Orce, ja situem una fletxa des del centre d'Àfrica cap a la península Ibèrica, o sigui, una sola resta, que és el que deies, ens canvia ja aquest mapa de fletxetes.
És a dir, una sola resta que probablement cap en una caixeta.
Exacte.
És que és gros, això. Diguem, per un arqueòleg que li deixessin, jo què sé, desmuntar el poble i començar a picar...
Seria fantàstic, però hem d'entendre que estem, els arqueòlegs vivim dintre d'una societat. No podem estar desmuntant tot el que ja hem fet. Per exemple, sí, per mi seria fantàstic desmuntar tots els colls de Miralpeix, però no ho podem fer. Hem d'entendre que també amb el que ja està fet, amb el que ja s'ha excavat, ja hi ha molta feina.
D'acord.
I no només d'estudi, sinó una vegada estudiada, organitzar-la. Per tant, de moment sí, ja en tenim prou.
Anava a dir, sí, pels arqueòlegs que estudien, que treballen, per exemple, a l'època dels romans o l'època mitjaval, i aleshores doncs, treuen pedres que estan que més o menys ja se sap on estan, i això, ja diguem, la feina és, clar, per buscar una mandíbula o una dent de tigre, encara deu ser més complicat, no?
No és que sigui més complicat, la metodologia és diferent. Clar, quan una persona va visitar un jaciment de l'època romana, no només es fa molt més a la idea, sinó que veurà que excaven d'una altra manera. Amb una campanya d'excavació de 3 mesos, en un jaciment d'època romana s'avança moltíssim. En canvi, en un jaciment d'època paleolítica, on anem amb el pinzellet i a vegades amb un escuradents excavant, clar, pot ser que en una campanya de 3 mesos haguem baixat mig centímetre, un centímetre. Per tant, és molt, molt diferent la metodologia.
Molta paciència, eh?
Molta paciència i molta feina.
És a dir, que com més enrere en el temps tirem, més a poc podem avançar.
Exacte, perquè les restes que se'n conserven són menors, uh-huh. i el tipus de restes, clar, al ser tan diferents com pot ser, per exemple, una petita osca de pedra, ja ens està indicant, per exemple, moltíssim. En canvi, aquesta informació en època romana no la necessiten.
Uh-huh. Cal molt de coneixement per distingir una pedra d'una resta?
No, hi ha tres o quatre criteris que són essencials i no són gaire difícils. És bastant senzill diferenciar una pedra treballada per un humà d'una pedra que simplement és producte de l'acció geològica.
D'acord, és a dir, que el reconeixement d'un fòssil, en aquest cas, no seria, en principi, problemàtic.
No seria gens problemàtic. El que sí que seria més difícil seria diferenciar entre un os molt petit, un fragment molt, molt minúscul, d'animal, d'humà. Això sí, ja seria més difícil, aleshores és el que et deia, és el 90% de feina que hi ha al laboratori darrere del 10% de feina que hi ha sobretot a l'estiu durant l'excavació. Tot això després va als laboratoris i ens passem hores i hores treballant sobre aquestes restes a veure què ens poden dir.
Les restes que estan sobre el terreny ja estan totes trobades, no?
Sí, tot això ja està trobat, sí.
És a dir, allò d'anar caminant pel camí, mira...
No, bueno, això, una part molt important de la nostra feina també és la prospecció arqueològica. I de fet, sí que se'n pot trobar moltes coses, el que passa que és difícil, s'ha de tenir ull.
Això és com buscar bolets, però a lo bèstia.
Però a lo bèstia. Sí.
Evidentment, m'imagino que deuen haver una sèrie de paràmetres sobre els punts on és més fàcil
de
trobar...
Ens indica això on hi ha hagut més jaciments arqueològics trobats.
Has comentat que el 90% de la vostra feina és de laboratori. Això vol dir que us passeu moltes hores allà tancats.
Moltíssimes, sí.
Destriant, estudiant, dibuixant...
Dibuixant, fotografiant i passant totes les restes al microscopi. Cada arqueòleg o arqueòloga està especialitzada en un camp concret dintre del que és l'estudi de les restes del passat. Uh-huh. Hi ha persones que estudien les restes de lítica, les restes d'eines, però dintre de les persones que estudien les restes d'eines n'hi ha un altre especialista que estudia les traces que existeixen sobre aquestes eines. Per tant, pot arribar a saber si una eina de sílex ha treballat fusta, ha treballat pell o ha treballat sobre os.
Caram.
Per tant, tot això són hores i hores de feina.
La teva especialitat, has comentat que era l'arqueozoologia.
L'arqueozoologia, exacte.
Això vol dir les restes de bèsties.
Les restes d'animals. I una altra vegada, dintre de l'arqueozoologia, l'especialització es va dividint i la meva és la de macromamífers.
D'acord, és a dir que això s'entén perfectament. Això mamífers grans.
Mamífers grans.
Mamuts, per exemple.
Mamuts, per exemple.
Quan van desaparèixer els mamuts?
Els mamuts és complicat, perquè ara, per exemple, la Montse Sans, per exemple, que és una de les que va descobrir la mandíbula aquí a Sitges, va estar excavant un jaciment a Castelldefels i va trobar unes restes de mamut. Uh-huh. És complicat. Sembla ser que és també en el Paleolític mitjà.
D'acord. A la Ciutadella, al parc de la Ciutadella de Barcelona, n'hi ha un de mamut.
Exacte, molt ben fet, per cert.
Molt ben fet. Que allà, diuen que allà es va trobar una resta, no?
Exacte, sí, també s'ha
trobat una resta. Per això van fer l'estàtua aquella.
Sí, d'un mamut que va quedar empantanat en aquella zona.
Caram, ah, clar, perquè allò era zona pantanosa.
Exacte, sí.
Caram. Clar, és apassionant, aquest món?
Per mi ho és molt. Per mi ho és molt. Ja, però com que qualsevol altra feina també a vegades és desesperant. Però hi ha d'haver una certa vocació perquè t'hi has de passar moltes hores al camp, t'hi has de passar moltes hores sense trobar res i per tant això s'ha de fer amb certa alegria.
Ah, exacte. El que ens has comentat, és a dir, una clau bàsica és la paciència.
La paciència.
No? Perquè ni cada dia, ni cada mes, ni cada any...
Per suposat.
Es trobaran coses.
Exacte.
Ah, ha de ser una feina que dius, bueno, avui vaig a treballar, segurament no trobaré res.
Bueno, certa manera sí que anem avançant. Per exemple, en el laboratori vaig comptabilitzant ossos, vaig identificant si aquest és de cavall, si aquest és de mamut, si aquest és del que sigui. En certa manera vas obtenint dades. Tan mediàtiques? No.
No. Existeix l'eureka en el vostre camp?
Sí, hi ha vegades que existeix, l'Eureka, i és molt, molt gratificant, la veritat.
Clar, sí, sí. Ha de ser molt gratificant quan et passes molts dies, molts mesos i molts anys sense dir-lo, no?
Exacte. El que passa és que la gent que treballem en arqueologia, en certa manera ja hi disfrutem, amb aquest joc de la paciència, amb allò de, bueno, anem construint el passat amb petites dades, i a poc ens va dient la solució. Ja hi disfrutem amb això.
En què treballa ara l'Edgar?
Ara l'Edgar està acabant un jaciment neolític de la Draga, les restes de fauna, i ara mateix es posarà en una cova...
La Draga?
La Draga.
On és això?
Això és a Banyoles.
Ah,
és un jaciment excepcional, però que és del neolític.
És a dir, això és més cap aquí. Això
fa 5.000 anys.
Fa 4 dies d'això, no?
Fa 5.000 anys. És un jaciment excepcional perquè està molt a prop del llac, i per tant les condicions són anaeròbiques. Què vol dir? Que tota resta orgànica es conserva. Per tant, es conserva la fusta de fa 5.000 anys. Hem trobat culleres, hem trobat cistells, hem trobat les restes d'ossos en perfecte estat. Per tant, és un jaciment també excepcional a Catalunya, però d'una altra època.
D'acord. Clar, perquè diguem que encara que tu tinguis una especialitat, diguem, es treballa amb el que toqui.
Es treballa amb el que toqui, exacte. Vull dir, la feina al laboratori és molt, molt gran, vull dir, constantment ens arriben restes de fauna i tot això s'ha d'estudiar.
I has dit que preparaves...
Ara preparo, bueno, m'he de posar a treballar en una cova que hi ha a Girona, també de Neandertals.
És a dir que, entre Banyoles, Girona...
Anem fent, amunt
i
avall.
I a Sitges?
A Sitges hi vaig estar treballant fa cosa de 2 mesos, no amb una excavació que portàvem nosaltres, portàvem uns col·legues de la Universitat Autònoma, que és a la cova de Sant Llorenç. No sé si n'heu sentit a parlar.
Sí, aquí sobre mateix.
Exacte, una cova també més recent, neolítica també, amb unes vistes fantàstiques, suposo que molta gent també
sota
hi ha anat a fer excursions. Exacte, sota un pi. Una cova excepcional i que ha donat resultats també molt interessants.
Sí, de fet, mossèn Casanovas en el seu dia també va trobar restes allà a la cova, a la cova del gegant.
Sí, sí, i s'han realitzat excavacions i hem trobat restes humanes, per tant sembla que aquella cova va estar utilitzada com una cova sepulcral per enterrar-hi.
I continuaràs treballant per Sitges?
No, de moment no.
De moment no.
De moment no.
Doncs ja ho saben, de moment el que pot descobrir o el que vulgui entendre una miqueta més de com eren aquests neandertals a Sitges, es pot acostar en aquest treball que, com dèiem, va guanyar el premi Josep Carbonell i Gené l'any 1997, 2007, és que aquí diu 1997, no, home, no. 2007, sí, no, és que ho he llegit, però estava mal escrit. L'any 2007, el Premi Carbonell i Gené, i que, doncs, es va publicar fa un mes, és un nou número de la col·lecció del grup d'estudis sitgetans. Els Neandertals a Sitges d'Edgar Camarós. Edgar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes
per aquesta
gràcies.
Petita lliçó d'arqueologia que ens acabes de fer, i bé, i molta sort en aquestes recerques del futur.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 52 minuts. Aquí aquí el saluden dos sitgetans que no van córrer la 26a mitja marató. Fem una mica de broma perquè hi havia bona representació sitgetana en aquesta 26a edició de la mitja marató, la més destacada des del punt de vista radiofònic, la d'en Joan Totosaus, que va ser sisè amb la colla de sitgetans que participaven en la mitja marató. Però el primer, amb un temps, diuen que excepcional, en Dani Serra, amb 1:11
i 40 segons.
I 40 segons. Sí, una veritable màquina que em sembla que va quedar en 14è lloc de la general.
Doncs mira, ara t'ho miro perquè tinc aquí la classificació. Pam, 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 el 14è, sí senyor. En total va entrar 4 minuts més tard que el guanyador, que en Roger Roca Dalmau, que és atleta del Barça. Per tant, com molt bé deies, una molt bona representació de corredors de Sitges. Cada any se n'apunten uns quants més. I bé, com deies, el Dani Serra va ser el primer classificat dels locals amb 1:11:40, destacar doncs aquest més que meritori 6è lloc d'en Joan Josep Totosaus i Martí, espera que tinc el temps aquí,
1:29, no sé què,
1:30:04, sí.
El real és 1:29:45. Nosaltres no ens esbarallem.
Jo, de moment, la llista que tinc aquí és aquesta. Si hi ha alguna rectificació aquesta tarda ja la donarem, però bé. Què més dona?
Quin decot que havia de 15 segons?
Sí.
Sí?
Home, suposo que 15 segons...
No, home, està clar, per qui competeix està clar, sí, que és molt important.
Sí, per qui vol anar a guanyar la cursa, doncs 15 segons és pràcticament tot un món.
En qualsevol cas, una participació grandíssima.
Grandíssima, 2.532 atletes, bé, ja dies abans de la prova, doncs es notava que les inscripcions anaven a un molt bon ritme, i bé, com comentàvem ara fa uns moments, en Roger Roca va ser el vencedor d'aquesta 26a edició de la mitja marató amb 1:07:32, atleta del Barça, i en categoria femenina l'atleta del California Sports, Hasna Bahom, va fer 1:18:41. Com comentàvem també a nivell local, en Dani Serra, que em sembla que ja va guanyar l'edició passada. L'any passat, em sembla que per un error creiem que el Siscu Vila, el Francesc Vila, va ser el primer sitgetà. De fet, ho ha estat molts anys, el Siscu, el primer sitgetà, però l'any passat ja el Dani Serra fou el primer local en creuar la línia.
I aquest any em sembla que ja havia guanyat fa dos caps de setmana una cursa a Vilanova, a la Sant Silvestre, a Vallpineda, o sigui que això
sí,
és una parada. Gairebé podríem dir la llista dels sitgetans, perquè home, n'hi ha...
Tinc els 20 primers.
Els 20 primers, d'acord, doncs així no cal. És a dir, més de 20 sí que n'hi ha.
Sí, i tant. Perquè aquí no veig... bueno, l'exfutbolista Òscar Alquézar el veig aquí, que va en 13a posició, però hi havia més d'exfutbolistes. Hi havia en José González, en Jordi Fonferia, en Mario Franco... Antoni va estar parlant amb ells i aquí, de moment, amb els 20 primers no els veig. L'únic, l'Òscar Alquézar, que sí, que va fer aquest 13è lloc. Era el primer cop que l'Òscar corria una mitja marató.
Sí.
No havia corregut mai.
Mare de Déu,
I escolta'm, són autèntiques màquines. Sí. 1:30, escolta'm. Molt bé. Que es manté en molt bona forma, sens dubte.
Està clar. Mitja marató que avui tindrà doncs, el seu, la
sí,
seva anàlisi detallada en el temps de descompte.
Sí, avui escoltarem el seu protagonista, se'ns vindrà l'Eva Fons del Patronat, bueno, de la regidoria d'Esports, per fer una miqueta de valoració de com ha anat tot.
Vinga.
Més enllà de la mitja marató, s'ha reprès la competició esportiva, futbol i bàsquet, hoquei ja va començar el primer cap de setmana de gener, ja que parlem de l'hoquei Lliga, doncs destacar aquest 5-5 del Club Pati Sitges davant el Noia, un partit boig, el Sitges anava perdent 0-4 a la segona part, es va posar amb 2-4 gràcies a dos gols del Marçal Montserrat i l'Albert Soteres, el Noia va tornar a marcar 2-5 i al final amb un final d'autèntica èpica, doncs l'equip va aconseguir com a mínim puntuar gràcies a dos gols més de Marçal Montserrat i un altre de Sebas Moreno. L'últim, el de l'empat a 5 que feia el Marçal, era pràcticament sobre la botina, quedaven molt pocs segons per acabar el partit. De punt en punt no n'hi ha prou, però bé, ens quedem una miqueta amb les bones sensacions que va oferir l'equip en atac, en defensa no tant, i bé, és un punt que no és massa bo a nivell de classificació, sí a nivell de moral, perquè l'equip...
Anava a dir, passi el que passi, aquesta serà una lliga lluitada.
Sí, el que no se li pot negar a l'equip és doncs la lluita i
l'esforç i la tenacitat.
La primera part va jugar bastant bé, no va tenir la sort necessària i el Noia això ho va aprofitar.
Però bé, de moment, de punt en punt, segur que no arribem, i en qualsevol cas, ara té una difícil papereta perquè juga al COI aquest proper cap de setmana, aquest proper diumenge. El COI sí que, com a novato, com a novell de l'Hockey Lliga, ha sabut gestionar molt millor aquesta primera volta, i bé, ja li treu uns quants punts d'avantatge al Sitges.
Doncs ara et demanem un sprint, perquè hem de parlar del Sitges, del Suburens, de l'Internacional i del bàsquet en un minut.
Vinga, doncs amb un sprint, com si de la mitja marató es tractés, el Sitges que va treure un bon punt després d'empatar 3-3 al camp del Callà, el Suburens que es va imposar a l'últim minut, ha estat un cap de setmana d'últims minuts, 3-2...
I no només a la regional.
No, al Sant Pere de Riudebitlles, ahir feia molt de fred al municipal d'Aiguadols.
Molt. Més que cap altre dia. Bé, com que els dies de fred no hi ha hagut jornada.
Clar. Però... jo crec que la competició a l'hivern s'hauria d'aturar, com es fa a les lligues d'Alemanya i aquelles coses.
I això que estem a Sitges, que si podem estar a Burgos o Aranda de Duero...
Sí, sí. Passem molt de fred,
No has de que el regidor us munti un parapeto,
Sí, sí, necessitem estufes...
Una cosa, unes cabines d'obra, una cosa d'aquestes, amb vidre tèrmic i llarg.
Ara que les obres estan tan
de moda, doncs mira, una mica més d'allò, per posats a demanar. Total, que...
Bé, doncs un molt bon resultat del Sobrense, tot i aquesta victòria en el darrer instant. Resultat negatiu de l'Inter, que va perdre dissabte 1-4 amb el Vistalegre Santa Margarida, un Vistalegre que venia de guanyar 2-0 al Sobrense. I pràcticament, què ens queda? El bàsquet, que va perdre 81-75 amb el Reus Ploms, no ha estat un bon inici d'any. En qualsevol cas, s'haurà de jugar als quartos el proper dissabte amb el Vilaseca, que és el líder, el dissabte al pavelló de Fisbens. Acaba la primera volta amb aquest Sitges-Vilaseca el proper cap de setmana.
Les 11, Pitu, gràcies. Vinga, doncs. Més informació avui a les 7 del Temps de Descompte. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.